Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Gràcies. Va mobilitzar contra la possible instal·lació d'un segon tanatori al barri. La pressió veïnal va acabar tenint fruits i el govern va acabar desestimant el projecte de la funerària Mèmora. La proposta, però, va obrir un procés de reflexió sobre quines zones serien més adients en el futur per acollir unes instal·lacions d'aquest tipus. Ara l'executiu local porta al ple municipal un pla que les restringeix a 4. Són el sector industrial de Gràcia, Sant Pau de Riusec, Can Gambús o els polígons del Ripoll. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, ha assenyalat per què únicament s'han delimitat aquestes 4 àrees.
Espais amb una comunicació fàcil i amb una distància a les zones residencials.
Unes àrees a les quals també se sumaria Can Roqueta, de manera que en serien 5 en total que podrien acollir un segon tanatori a la ciutat. Els canvis introduïts en el pla d'ordenació per regular els serveis funeraris s'hauran d'aprovar aquesta tarda al ple municipal. Una sessió plenària que també abordarà temes com el superàvit de 10 milions d'euros amb el qual l'Ajuntament ha tancat l'exercici de 2018. Abans d'entrar en matèria, us resumim quina és l'actualitat del dia.
Titulars.
Sabadell celebra aquesta tarda la Junta General d'Accionistes Anual. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. L'entitat financera local ha d'aprovar els comptes del 2018 de 328 milions d'euros, la distribució d'un dividend de 3 cèntims per acció i la reelecció de Josep Oliu com a president executiu del banc. La Junta és a les 6 a Alacant, la seu social del BS des de fa 2 anys.
Dos Mossos afirmen davant del Suprem que Juli Fernández es va negar a intercedir amb els manifestants concentrats al domicili de Joan Ignasi Sánchez el 20 de setembre de 2017.
Els dos agents també han detallat que entre les persones que protestaven al carrer Sant Ferran hi havia Fernández i altres autoritats de l'Ajuntament de Sabadell.
Allí hi havia el que era l'alcalde de Sabadell, el senyor Serracans, el teniente de l'alcalde, el Juli Fernández, que anteriorment havia sido alcalde, i un o dos regidores de l'Ajuntament de Sabadell.
També han explicat que van rebre puntades de peu, cops i insults per part dels manifestants.
Per 5a setmana consecutiva, el Centre d'Esports Sabadell s'haurà d'enfrontar a un equip que enllaça com a mínim 3 jornades seguides sense perdre.
El conjunt arlequinat es tornarà a trobar aquest problema contra el València Mestalla, que suma 7 dels últims 9 punts en joc i amenaça l'última posició de salvació dels de Quico Ramírez.
Us ho expliquem a les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, continuem parlant de molta estabilitat al llarg d'aquesta tarda. Amb aquest cel ben asserenat arreu del territori català, però sí que han de créixer tan sols algunes nuvolades en punts del Pirineu i sobretot del sector del Prepirineu, especialment del sector més gironí, més oriental, ja sigui Berguedà, també cap a la zona del Ripollès, o fins i tot alguna nuvolada que pugui créixer més cap al nord de la comarca d'Osona. Nuvolades inofensives que tan sols han de deixar el cel mig ennuvolat, no han de deixar precipitacions. A la resta de Catalunya sí que mantindrem el cel força serenat i aquest ambient suau, amb temperatures que han d'anar pujant de cara a aquestes properes hores. Ara mateix ja tenim valors que s'estan movent entre els 19-20 graus en punts de les Terres de l'Ebre, sobretot del Camp de Tarragona i fins i tot cap a la zona de l'Alt Empordà. A la resta de Catalunya les temperatures encara es mantenen un pèl baixes, però com dèiem, han d'anar pujant de cara a aquest migdia. De cara al final del dia també destaquem aquesta formació de núvols baixos que podran formar-se a punts del litoral, però a la vegada també no han de deixar precipitacions. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I quina és la situació a aquesta hora del transport públic? Alguna incidència? Ens ho explica el David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs al marge del tall de les línies T5 i T6 del Trambesòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, segons ens informen els diferents operadors. De moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha alguns problemes a la B20, a la Ronda de Dalt. A aquesta hora hi ha retencions durant 1,5 km a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i en direcció al Nus de la Trinitat. També hi ha les incidències corresponents a una nova etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, en aquest cas a Sant Joan de les Abadeses i també a Olot.
La notícia del dia.
La instal·lació d'un nou tanatori a Sabadell només es podrà fer amb polígons. Concretament, aquests equipaments només es podran ubicar a Can Roqueta, Gràcia, Sant Pau de Riusec, Can Gambús i els d'Ideixa, La Llanera i Can Quadres del Ripoll. Això fixen els canvis introduïts en el Pla d'Ordenació per a la Regulació dels Serveis Funeraris que es debatran al ple municipal d'aquesta tarda.
Per primer cop s'han especificat en quines zones de la ciutat es podrien ubicar els serveis funeraris. Segons aquesta regulació, el cementiri i el crematori només poden estar a l'actual emplaçament de Sant Nicolau, mentre que el ventall d'espais per instal·lar-hi un tanatori va més enllà de l'actual equipament de Sant Oleguer. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, explica per què s'han triat els polígons com a possible ubicació.
Són espais que no estan en zones residencials. Creiem que són activitats que no han d'estar incardinats en aquests teixits per la mobilitat que generen i per aquesta percepció de cara als entorns. I, per tant, el que hem fet ha sigut ubicar-los en els espais més adients des del punt de vista de la connectivitat i de la distància a les zones residencials que sempre s'asseguren.
Però els canvis introduïts en la regulació dels serveis funeraris van més enllà de la ubicació.
En aquesta modificació es determinen les necessitats pel que fa a la mobilitat, el nombre de places d'aparcament en funció del número de sales de vetlla, del nombre d'assistents, és a dir, de l'aforament de les sales de cerimònies, per tant, una modificació que ordena aquesta activitat a la nostra ciutat.
La regulació d'ús dels serveis funeraris s'ha impulsat arran de la polèmica per la possible instal·lació d'un tanatori al barri de Gràcia, que va topar fa un any amb la negativa dels veïns. Quan es va començar a treballar en els canvis de regulació, l'Ajuntament va tirar enrere la llicència de mèmora fins que es fixessin els nous espais. Ara queda confirmat que el tanatori no es podrà construir a la Rambla Ibèria.
El ple municipal d'aquesta tarda també es donarà compte de les xifres econòmiques corresponents al 2018. Concretament, Sabadell tindrà un superàvit de més de 10 milions d'euros corresponents a l'últim any, segons ha confirmat el tinent d'alcalde Juli Fernández, de falta dels últims càlculs, tot plegat després que l'any s'hagi tancat amb un romanent de més de 37 milions d'euros i amb un endeutament del 46%.
L'any 2018 es tanca amb un saldo positiu per l'Ajuntament de Sabadell i els organismes que en depenen directament, com Promoció Econòmica i Vimusa. Fernández valora positivament les xifres, però recorda que són derivades de la imposició de l'anomenada Llei Montoro.
Com que la Llei d'Estabilitat Pressupostària segueix estant en vigor, doncs les administracions locals i els organismes, els governs subestatals, doncs sempre estem condemnats, per dir-ho d'alguna manera, a tancar els pressupostos amb un tancament positiu.
L'any anterior, el 2017, l'Ajuntament va tenir un superàvit de 26 milions i mig, dels quals 15 i mig es van destinar a inversions i la resta a reduir l'endeutament de l'administració local. En aquell cas, el romanent era de 30 milions d'euros.
El ple municipal del mes de març, però, també abordarà molts altres temes. Entre aquests hi ha l'aprovació del Pla Estratègic de Participació amb horitzó al 2025 que s'ha dissenyat a partir de sessions amb veïns, entitats i també grups municipals.
El document suposa canvis importants en la manera de fomentar la participació dels sabadellencs. Un dels més destacats és l'eliminació dels consells de districte. Matías Serracant, alcalde de Sabadell, explica per què s'ha fet aquesta aposta.
Feien falta nous espais adequats a la idiosincràsia de cadascuna d'aquests barris, d'aquests districtes, que sorgeixen de la iniciativa de les entitats i la ciutadania i que responen, no, millor a aquesta major interacció i no només a ser espais merament informatius, que ja gairebé ni consultius, en un marc doncs, en el que apareixen nous espais i nosaltres impulsem nous espais i que la participació, el nombre de persones que han assistit els darrers mesos i anys als Consells de Districte doncs, ha anat endavallada.
Esmazza també serà protagonista del ple per diferents raons, Karen.
D'una banda, s'aprovarà una partida de més de 4 milions d'euros per la companyia. Poc més d'un milió va destinats a renovar el material que utilitzen els seus treballadors. La resta és una partida que l'Ajuntament es reserva per si l'ha de destinar a avançar l'amortització de les inversions pels pròxims 10 anys. Una mesura que facilitaria la tresoreria d'Esmazza en un moment en què ha de fer front a les liquidacions del 2014 i 2016 en concepte de serveis no contractats. D'altra banda, a la recta final del ple es debatrà una moció d'UGT reclamant que es garanteixi l'estabilitat de la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària.
La reparació de dos dels ponts per a vianants del Ripoll també arriba al ple.
Concretament s'aprovarà un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, perquè assumeixi la reparació d'aquests ponts que des de fa mesos estan tancats als ciutadans arran del seu mal estat.
L'impacte del centre logístic d'Amazon en la mobilitat de la comarca es debatrà amb una moció del PSC.
Els socialistes insten l'alcalde i el portaveu de govern a Barcelona, en Juli Fernández, a que reclamin a territori la revisió d'ofici del pla de mobilitat per si s'han d'aturar aquestes obres de construcció de l'equipament. La proposta s'havia de debatre al ple anterior, però va quedar sobre la taula.
Notícies migdia.
Us ho avançàvem també en titulars. Aquesta tarda tindrà lloc la Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell referent a l'exercici número 137 de l'entitat financera de la ciutat. Entre els temes a tractar hi ha l'aprovació dels comptes de 2018 que ascendeixen a un benefici net de 328 milions d'euros. Una xifra que s'ha vist afectada pels problemes que va tenir el Sabadell a l'hora d'absorbir tecnològicament el banc anglès TSB. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Aquest serà el primer punt de l'ordre del dia on els directius del banc posaran l'accent en què, sense l'impacte negatiu del TSB, els beneficis ascendirien als 783 milions d'euros. Una xifra que pot servir per analitzar els pròxims exercicis del banc després que la filial anglesa hagi estat totalment sanejada. Un altre punt important pels accionistes serà l'aprovació, si ho consideren oportú, de la distribució del dividend de 0,03 euros per acció. També hi haurà canvis en la junta directiva de l'entitat nomenant nous consellers. Dins d'aquest punt hi ha la reelecció de Josep Oliu com a conseller executiu del Sabadell, un càrrec que espera que els accionistes li permetin seguir exercint.
Y en mi caso pues me toca hacer la reelección. El consejo tuvo la digamos la idea o la amabilidad, digamos como o, en fin, más bien la idea que la amabilidad de plantear que me volviera a presentar. Y evidentemente tienen mi compromiso para seguir de presidente ejecutivo durante los próximos 4 años que dura el periodo de reelección como consejero.
Els accionistes també hauran d'aprovar la política de remuneracions dels consellers pels pròxims 3 exercicis. Finalment, com a novetat d'aquest any, hi ha l'aprovació de l'estat d'informació no financera, un punt que s'inclou per una llei aprovada el 28 de desembre i que vol que es fiscalitzin les polítiques de diversitat i igualtat de les entitats financeres.
Tot això serà avui, però ahir els directius del banc van celebrar un dinar amb la premsa on van respondre algunes de les preguntes plantejades pels periodistes.
Sí, i un dels temes més comentats va ser el tancament d'oficines. Actualment, el Banc Sabadell en té unes 2.700 a tot l'estat, una xifra que continuarà baixant en els pròxims anys.
Aquest any seran, en aquest any probablement hem tancat 100, però d'una manera discreta i possiblement això és un procés que anirà seguint any darrere d'any. Sobretot en els llocs on estan a dins de les ciutats grans.
Pel que fa a l'actualitat política, Oliu es va negar a valorar les eleccions generals del 28 d'abril, però sí que va demanar un govern estable que governi. Sobre el Brexit va assegurar que pateix per com pugui afectar les empreses clients del banc que tenen interessos al Regne Unit.
D'altra banda, la plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi ha atès uns 1.200 casos de desnonaments des de la seva creació ara fa 8 anys. L'entitat va néixer per donar resposta a les persones que es quedaven al carrer en no poder pagar les quotes hipotecàries de casa seva. Ara, però, el gruix de les accions es concentren en casos de lloguer o fins i tot ocupacions. La PAS celebrarà aquest dissabte el seu 8è aniversari amb una gran festa a la Granja del PAS.
150 casos de desnonaments arriben de forma anual a la PA i, segons ha explicat Aida Guidus al programa Al Matí de Ràdio Sabadell, quan aquesta s'involucra en un procediment aconsegueix que no acabi en un desnonament. Guidus assegura que es busquen solucions alternatives per tal que les famílies puguin pagar un lloguer social. De fet, durant l'any passat se'n van aconseguir una mitjana de 40 a Sabadell.
Però sí que és veritat que sempre intentem buscar solucions alternatives, perquè aquesta gent no és que no vulgui pagar, aquesta gent és que no pot pagar. Llavors, normalment el que fem és negociar amb el propietari, amb l'empresa propietària de la vivenda, perquè aquesta gent arribi a pagar un lloguer social.
La Jenny González és membre de la PA i està ocupant un habitatge després de perdre casa seva fa 4 anys per no poder pagar el lloguer. Explica que des que va entrar al pis intenta saber qui és el propietari de l'immoble per oferir-li pagar un lloguer social.
Bueno, me ha costado mucho porque el banco lo que ha hecho en su día, pues y si, los compañeros me hicieron un acompañamiento al banco para pedirle este alquiler social y el banco lo que te decía era que no era de él, que era de otro banco. Y intenté comunicarme con el otro banco y pues como que se pasaban la pelota. No, no es de nosotros, es de este banco. Y así he estado. Yo les durante estos 4 años les he pasado documentación y no me han dado respuesta alguna.
Ara està pendent que els serveis socials la puguin ajudar a aconseguir aquest lloguer social, però de moment no s'ha avançat en aquest tràmit. En qualsevol cas, González ha explicat que està abonant totes les quotes de la comunitat de veïns.
La PAS celebra aquest dissabte el seu 8è aniversari amb una festa a la Granja del PAS amb les actuacions musicals dels Bantumbats, els Sentinelles d'Arquemis o els Músics de Gràcia. I avui Sabadell ha sortit i molt al judici del procés. Un mosso d'esquadra ha reiterat que el tinent d'alcalde Juli Fernández es va negar a mediar amb els manifestants concentrats davant la casa de Joan Ignasi Sánchez el dia 20 de setembre de 2017. El mateix agent ha assegurat davant del Tribunal Suprem que van identificar Fernández i que han demanar-li que li diés amb els concentrats per ajudar a sortir la comitiva judicial. El republicà s'hi va oposar argumentant que compartia el mateix ideari que els manifestants.
Posteriormente, mi inspector me dijo que había hablado con el teniente de alcalde, el que había sido durante 2 años alcalde de Sabadell, con lo cual tenía una relación institucional, para intentar mediar sobre estas personas. El teniente de alcalde le dijo que él estaba allí como una persona más, que no podía hacer nada más, y que pensaba igual que el resto de las personas que estaban en ese sitio.
Diferents Mossos d'Esquadra han declarat avui al judici del procés. S'ha remarcat l'agressivitat de les persones concentrades aquell dia a Sabadell. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. A primera hora del matí del 20 de setembre del 2017, la Guàrdia Civil entrava a la residència de Joan Ignasi Sánchez per detenir l'aleshores assessor del gabinet de la consellera Meritxell Borràs i exregidor de Convergència a la ciutat. A partir d'aquell moment, centenars de persones es concentren al davant de la casa de Sánchez impedint sortir la comitiva judicial. Doncs bé, aquest episodi ha sigut un dels grans protagonistes del judici del procés aquesta setmana. Els testimonis, 3 agents dels Mossos d'Esquadra presents en el registre a Sabadell, han assegurat que no van detectar que ningú organitzés aquesta manifestació i que els concentrats duien a terme una resistència pacífica. Tot i això, l'agent número 13.143 ha assegurat que els concentrats es van insultar i que en diverses ocasions els van agredir.
Nos insultaven, hacían cánticos en favor del procés, decían votaremos. Nos insultaron también, nos llamaban mercenarios, bueno, nos insultaron, sí. En el transcurso de la mañana nos insultaron bastantes veces.
Els agents també han explicat que 5 Mossos d'Esquadra van resultar ferits en aquella intervenció a causa de les empentes i dels cops de puny dels manifestants.
Sabadell per la República vol impulsar una consulta ciutadana sobre la continuïtat de la monarquia a l'Estat. Els terminis que es planteja l'entitat són fer-la a l'estiu després dels 2 processos electorals o deixar-ho per la tardor. Una decisió que prendran en funció del suport popular i associatiu que tingui aquesta proposta.
Després d'experiències en altres punts de l'Estat i sobretot arran de les consultes celebrades en nombrosos universitats espanyoles, inclosa la UAB fa unes setmanes, Sabadell per la República vol fer una consulta popular sobre monarquia o república. Tot i que no serà vinculant i tindrà cap repercussió política, volen posar el tema sobre la taula i estendre la consulta a altres zones del territori. Feliu Crespí és membre d'aquesta entitat.
En aquests moments ens estem plantejant ja prendre contacte amb altres entitats d'altres localitats de la comarca i s'està ja en contacte per aquesta i per altres iniciatives a nivell estatal amb altres organitzacions de tipus republicanista.
Sobre el seu format, Crespí ha confessat que encara estan debatent si ho fan a l'estiu o ho deixen per després de vacances al setembre. El que volen garantir és que la consulta se celebri a tots els barris de la ciutat.
Per altra banda, la idea és poder-ho estendre al màxim número o a la totalitat dels barris de la ciutat, que no quedi amb una iniciativa d'un sector o d'una àrea, no?, sinó que volem poder tenir taules a tots els barris de Sabadell i pensem que estem en condicions d'aconseguir-ne que a molts barris més d'una i de dues.
Aquest vespre se celebra la segona trobada per organitzar tots els elements de la consulta. Serà a les 7 al Centre Cívic de Can Balsac.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Avui ha començat la tercera edició de la Fira Industrial de Sabadell.
En aquesta nova edició del certamen s'ha incorporat com a novetat demostracions i formació per part de la cinquantena d'expositors participants. Per als organitzadors, aquest canvi és un reclam per als assistents, ja que suposa un reenfocament respecte als altres certamens d'aquest tipus impulsats al país. El saló d'entrada gratuïta estarà obert de 10 del matí a 7 del vespre a Fira Sabadell.
Fuita de gas en un habitatge del carrer Can Llobateres.
I immediatament s'ha avisat a la Companyia Catalana de Gas que finalment, juntament amb els bombers, han localitzat l'origen de la fuita en una bombona de gas butà. No hi ha hagut persones evacuades ni intoxicades.
Incendi en un habitatge al barri de la Concòrdia.
El foc s'ha originat en un habitatge al passatge Progrés, afectant la campana extractora i els fogons de la cuina. Una ambulància del SEM ha hagut d'atendre la propietària del pis per intoxicació lleu de fum, sent traslladada a l'Hospital del Parc Taulí de Sabadell per la seva valoració.
Ferrocarrils de la Generalitat instal·larà una nova subcentral elèctrica a l'estació de Bellaterra.
Aquesta instal·lació s'emmarca en el conjunt d'actuacions necessàries per a la posada en servei dels nous itineraris del metro del Vallès per als propers anys i permetrà garantir el servei comercial de trens sense caigudes de tensió.
I acabem una butlleta guanyadora de la Bonoloto validada a Rubí.
La butlleta premiada de segona categoria en el sorteig Bonoloto ha estat validada en el punt de venda situat al passeig Francesc Macià de Rubí i cada encertant té un premi de més de 91.000 euros.
La música segueix entre els quadres de Belles Arts. L'Acadèmia de Belles Arts continua el cicle Sonen, que ha programat en 4 mesos 4 artistes i bandes locals. Aquest dissabte serà el torn dels Tancat per Defunció, que presentaran algunes novetats com les cançons que formaran part del disc que preparen per aquest any. Els sabadellencs van publicar a finals de 2017, Temps de dubtes, el disc que va trencar amb un silenci discogràfic de 21 anys i ara es volen reenganxar l'escena musical amb el seu estil de rock melòdic i lletres ben traçades. Les entrades per aquest concert de la banda liderada per Jaume Papell valen 5 euros i només 2 pels socis de l'Acadèmia de Belles Arts. Que s'enduia el riu, que es veia. El cicle Sonen de l'Acadèmia de Belles Arts va començar al febrer amb el concert del guitarrista Carles Bertran.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Rosa dels Vents on Tour. Us convidem a les jornades informatives dels nostres cursos d'anglès a l'estranger i de les colònies d'estiu. Propera parada, Sant Cugat. Us atendrem personalment a l'hotel AC Marriott de Sant Cugat el dijous 28 de març de 4 a 8 de la tarda. Informeu-vos ara a la web rosadelsvents.es.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Estona, us hem parlat de la sessió d'avui al Tribunal Suprem en el judici del procés i ara ho tornem a fer perquè avui han declarat, a banda dels Mossos, que hem escoltat més testimonis, en aquest cas, de la Guàrdia Civil.
Cossos de l'Ordre Nacional han parlat de manifestacions intimidatòries i d'actitud hostil per part dels concentrats. Escoltem un testimoni de la Guàrdia Civil a la Seu d'Urgell.
Pues sí, coreaban gritos de fuera a fuerza de ocupación y en una de ellas, en la primera que le nombro, del 3 de octubre, pues cuando llegaron a la altura del hotel, se giraron y empezaron a decir cánticos de todos cantando, ¿no? Hijos de puta, hijos de puta.
Per altra banda, un altre agent de Girona, relatat com un comboi de bombers, va passar per la comandància i els va insultar, ha dit greument.
Los ocupantes de los vehículos, que eran camiones de bomberos, furgoneta, vehículos auxiliares, 4x4, los ocupantes empezaron a hacer gestos como enseñando el dedo anular, forma de peineta, dándose en la cara como que éramos unos caraduras o, bueno, ese típico gesto con los pulgares hacia abajo y profiriendo gritos contra nosotros.
A tot això, l'advocacia de l'Estat s'ha adherit al recurs presentat pel sindicat policial SUP a l'Audiència de Barcelona per investigar 36 votants de 4 col·legis electorals de l'1 d'octubre que van denunciar l'actuació policial. Segons avança el diario.es, l'advocacia considera que aquestes persones van obstaculitzar l'actuació policial i van cridar i insultar els agents, utilitzant la forma intimidatòria, explica, de la massa tumultària.
La Guàrdia Civil entra a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, governat pel PDeCAT, i al Consell Comarcal de l'Alt Urgell per possibles delictes contra l'administració pública i frau de subvencions.
Els agents han fet sortir tots els treballadors del consistori excepte un regidor de l'equip de govern, la interventora, els informàtics i el secretari municipal. També han requisat alguns telèfons mòbils d'alguns treballadors i han demanat contrasenyes de correu electrònic. El cos de seguretat de l'Estat no ha volgut donar més detall de les intervencions ja que hi ha el secret de sumari.
El president de la Generalitat, Quim Torra, condiciona el suport al president del govern espanyol i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha parlat d'autodeterminació i la figura del relator.
En una entrevista a SER Catalunya, Torra ha instat Sánchez i la resta de partits espanyols a ser clars i posar sobre la taula la seva proposta per Catalunya. El president català ha afegit que no va a Madrid amb la voluntat de bloquejar, sinó tot el contrari, ha dit.
I la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha dit que el referèndum no té cabuda al sistema constitucional.
En declaracions als mitjans, Batet ha dit que Miquel Iceta ja ha rectificat, sobrepassa les declaracions que afirmaven que si el 65% dels catalans vol a la independència, la democràcia hauria d'actuar a cort. A més, ha afegit que el projecte socialista combat de manera contundent el secessionisme i defensa el sistema constitucional i estatutari.
I el ministre d'Exteriors, notícia a les últimes hores, Josep Borrell, ha marxat d'una entrevista a la televisió alemanya al ser preguntat per Catalunya.
Els fets han succeït a la televisió pública Deutsche Welle. Borrell ha acusat el periodista Tim Sebastian de realitzar preguntes tendencioses i ha acabat abandonant el programa. La situació de presó preventiva de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell o la sobirania de Gibraltar han estat algunes de les qüestions que més han molestat Borrell. La vicepresidenta Carmen Calvo ha defensat l'exministre, el ministre, volíem dir, d'Exteriors, i ha dit que no podia donar per bones suposades veritats que no ho són.
Recte final de Notícies Migdia, la recaptació de la quarta bicicletada organitzada per Ciclos Trujillo, una botiga de Can Rull, es destinarà a la delegació sabadellenca de la Fundació Diabetes Zero.
La contraportada.
L'entitat implantada des de fa pocs mesos a Sabadell recull fons per a la investigació de la diabetis tipus 1 en nens.
La bicicletada començarà a les 9 del matí de diumenge al trenet del Parc Catalunya, però la festa s'allargarà fins al migdia amb un munt d'activitats. Així ho ha explicat la presidenta de Diabetes Zero a la ciutat, Ana Fernández, són declaracions al programa al matí.
Des de les 9 fins a les 3 de la tarda hi haurà el que seria el recorregut, també, bueno, hi haurà diverses sorpreses, eh? O sigui, hi haurà carreres de sacs, hi haurà jocs virtuals, o sigui que serà un matí, doncs, per compartir el que seria d'esport, família i diversió assegurada.
Actualment la diabetis tipus 1 afecta 700.000 persones, de les quals 30.000 són nens de menys de 15 anys. Entitats com Diabetes Zero treballen perquè s'investigui i se'n trobi curació. La diabetis tipus 1 afecta majoritàriament els nens i està provocada per una producció insuficient d'insulina, una malaltia crònica que actualment es tracta amb injeccions d'insulina.
Així arribem al punt final de l'informatiu d'avui. Notícies migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. També recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva amb l'Hotel Suís, avui amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.